Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimarts, 12 de març del 24, un dia que comença amb el cel completament serè a les nostres comarques. Es nota que s'acosta la primavera, cada vegada tenim més hores de claror. Aniol Puigvert, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Quins valors tenim ara mateix?
Doncs avui ens llevem, per exemple, amb 7 graus negatius a Vall de Núria, 2 també sota 0 a Molló i un grau negatiu a Das i a Camprodon. 0 graus ja a la Vall d'en Bas, a Ripoll, a Ribes de Freser i a Vic, un grau positiu a Olot i a Mieres, 2 a Sant Feliu de Pallerols, 3 graus a Santa Pau, 4 graus a Castellfollit de la Roca i a Girona, 5 a Anglès, 7 graus a Banyoles, 9 a Figueres i 12 graus a Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
La pluja avui sembla que pot agafar ja un descans. Ahir va repetir algun xàfec, alguna tronada, preferentment cap a la comarca d'Osona, amb pedra, calamarsa, fins i tot neu rodona, que va emblanquinar, la calamarsa en aquest cas, bona part de Torelló o Roda de Ter. Bé, en aquest sector hi van caure, per exemple, 14 litres per metre quadrat a Torelló, les Masies de Voltregà, 18 litres per metre quadrat, 16 a Manlleu, 16 a Roda de Ter, 8 a dalt del Montseny, amb estones d'aigua neu, i en definitiva, que encara hi va haver doncs, una mica de moviment, especialment cap a Osona, tocada al Montseny i algun sector de la Costa Brava. Avui ja diem que tindrem una pausa, núvols i clarianes, més aviat sol, al matí algun banc de boira, al sector de les Gavarres, fins i tot potser el Gironès, i la temperatura per sota de 3, 4, 5 a l'interior, 7, 8 o 10 cap a la costa i encara sota 0 Pirineu. Ahir, per exemple, a la Tosa, a 2.500 metres, la mínima va ser de 8 sota 0 i la màxima de 3 sota 0, un paisatge ben nevat a tota la Cerdanya i per descomptat també el Ripollès. Demà, doncs sembla que el temps tampoc canvia, fins i tot més sol, comença a pujar la temperatura. Si avui tindrem màximes de 13, 16 a l'interior, 17, 18 cap al prelitoral, demà podríem fregar els 19 o 20 graus, un ambient ja més primaveral. El que queda de setmana anirà pujant lentament la temperatura, amb nits fredes, però de pluja ja no en preveiem per enlloc, ni dijous, ni divendres, ni al cap de setmana.
El 10% de la població de la Garrotxa patirà una depressió al llarg de la seva vida.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Ho diu el cap de psiquiatria de la Garrotxa, el doctor Ernest Torrell, que destaca que des del Centre de Salut Mental tracten més dones que homes i que la conscienciació sobre la salut mental entre la població ha contribuït a visitar més l'especialista.
11 persones han activat el codi de risc de suïcidi a la Garrotxa durant el 2023.
L'entrada una mica és important perquè aquestes 11 persones han estat detectades, han estat han tingut de seguida una atenció i probablement una mica en pogut parar el risc. Pensem que el risc de codi de suïcidi s'activa quan hi ha realment un risc molt elevat i una possibilitat molt alta d'arribar a fer l'acte.
Avui també parlarem d'educació perquè la consellera Anna Simó diu que l'Ajuntament de la Vall de Bianya no els ha cedit cap terreny per poder construir l'escola.
En el moment en què s'alinea aquesta necessitat de planificació amb els ajuntaments i els ajuntaments cedeixen efectivament terrenys que són aptes per la construcció, llavors es comença a treballar. En aquest cas que m'esmentes de la Vall de Bianya n'estem parlant i encara no tenim una cessió de terreny i tenim moltes prioritats a la comarca per tirar endavant.
Aquestes paraules contrasten amb les declaracions de l'alcalde Santi Reixac ara fa uns mesos aquí mateix, on assegurava que l'Ajuntament ja disposava d'uns terrenys a l'actual zona esportiva de l'Hostal Nou per poder-hi fer l'escola i que els hi havien costat fins a 400.000 euros. No deixem encara l'educació perquè a partir del curs 2025-2026 Vilallonga de Ter incorporarà l'IU i l'I2 en la seva oferta educativa.
L'Ajuntament ha detectat una mancança del cicle d'educació infantil i ja ha començat a moure fils amb el Departament d'Educació per incorporar els cursos a l'escola de la Daina. Això obligarà a fer una reestructuració a l'edifici per adaptar-lo a la normativa.
L'alcalde espera Sau.
Ara estem en un molt bon moment, hi ha uns 20 alumnes en xifres rodones, a vegades puja, a vegades baixa, ara segurament en marxaran uns quants a Camprodon, perquè clar, ja traspassen l'edat, però també veiem que hi ha una possibilitat o una mancança en els nanos d'un i dos anys. Llavors ens hem plantejat doncs, fer l'escola, adaptar-la per i un i dos.
L'Escola Cor de Maria d'Olot inaugura la primera aula reinventada de la demarcació de Girona.
Sota el nom d'Aula Àgora estreneu un espai on els alumnes aplicaran la tecnologia en el seu aprenentatge. Compta amb recursos com impressores 3D, material de robòtica i jocs de taula. Es tracta d'un projecte que compta amb la col·laboració de l'empresa tecnològica HP.
La directora del centre és Laura Olaya.
És una aula que està equipada amb molt material tecnològic i innovador. Tenim des d'impressores 3D, ulleres de realitat virtual, talladores làser amb la que estem creant material pel propi alumnat.
En un altre ordre de coses, la neu caiguda aquest cap de setmana al Ripollès dona aire a les estacions de muntanya de la zona.
Vall d'Ebre i Vall de Núria han incrementat els seus gruixos i això ha portat més visitants. Encaren amb optimisme la resta de la temporada i garanteixen l'obertura de part del domini esquiable de cara a Setmana Santa.
El director de Vall d'Ebre és l'Enric Serra.
El dia desitjat per tot esquiador, un sol, neu nova, fred, i la veritat és que hi va haver-hi molt bona afluència i la gent que va venir va gaudir moltíssim, no? Vam poder obrir, pues, a part de la zona que teníem ja oberta, que era la del Clot, vam poder obrir la zona del Bac, amb totes les pistes de la zona del Barquins i la del Puig dels Lladres, i la zona central de la pista d'esquiador Jordi Pujol. No?
De fet, el temporal aquest cap de setmana ha estat benvingut al Ripollès, ha deixat precipitacions de més de 50 litres que s'han convertit en mig metre de neu a les estacions i ha omplert molt els aqüífers. Ferrer Xocolata d'Olot guanya la fava d'or a la pastisseria amb més valor històric.
A més, també ha rebut per 5è any consecutiu la fava de cacau, que la consolida com una de les millors 50 de Catalunya.
En Jordi Ferrer, especialment content.
Hi han hagut canvis de gent, però és la mateixa família, però sobretot els canvis a l'hora de fer les coses, mantinguent sempre l'essència que és de la pastisseria tradicional, però sempre, i sobretot últimament, intentant innovar una mica en una de les coses que ens agrada més, que és la part de la xocolata.
I avui també anirem al camp. Vaques, històries d'una veterinària rural, és el llibre que acaba de publicar la Imma Puigcorbé.
És un reflex de la vida pagesa amb relats d'històries reals en l'àmbit personal i professional. És veterinària i la seva estima cap als animals l'ha portat a convertir la seva passió en una professió que viu intensament i amb satisfacció.
La gent ja no li importa, potser que hi ha més enllà d'un bistec que troba al supermercat, no? I hem de tornar a connectar, no? L'animal amb el menjar, amb el plat que tenim a taula cada dia.
Puigcorbé apel·la a la necessitat d'estimar i cuidar els animals, oferint-los les millors condicions de vida.
Són paraules, doncs, de la Judit Lechón, que després ens donarà més detalls sobre aquesta publicació. Per cert, que ja sabem qui vindrà per Festes del Torà. Estem escoltant la Ludwig Band, que participarà a la Festa Major d'Olot, també a l'Orquestra Diversiones. Són els primers grups confirmats per les Festes d'Altura d'enguany.
Enguany, una de les novetats és que durant els mesos previs a les festes, l'Ajuntament anirà anunciant a poc tots els grups que formaran el cartell amb l'objectiu de donar-los més protagonisme.
L'Agustí Arbós és el regidor de Festes.
Orquestra Diversiones, que vindrà a tocar Festes d'Altura el primer dia. Aquest concert serà el final, el primer dia serà el primer concert de les Festes d'Altura del 2024, vindrà l'Orquestra Diversiones. Més ens fa il·lusió, una especial il·lusió, perquè just farà 5 anys exactes que va tocar per Festes d'Altura el 2019. També aquesta Orquestra Diversiones, per tant, retorna, va ser una oferta, en el seu moment va ser el concert sorpresa del 19, per tant no apareixia el programa, i va ser una proposta més de tarda-vespre. Al final va funcionar molt i molt bé. Aquesta vegada teníem ganes d'obrir les festes, doncs, amb el concert de Diversiones. Creiem que pot funcionar molt bé i que la gent ho podrà disfrutar molt.
Anem als esports. Una quarantena de persones s'uneixen al CrossFit i la solidaritat.
Creu Roja Garrotxa ha comptat amb l'esport per organitzar aquest cap de setmana una matinal solidària a les preses. El CrossFit és una tècnica d'entrenament que combina moviments de diferents disciplines.
La coordinadora de Creu Roja Garrotxa és la Laia Vilanova.
Creiem que lliga molt amb els projectes de salut, que tenim projectes de prevenció de l'envelliment, amb temes de salut, des de caminades saludables, pilates, i tot això necessita, doncs, una certa infraestructura i també econòmica.
El portuguès Diego Pinho jugarà un any més al Club Tenis Taula Olot.
Serà la cinquena temporada del portuguès amb la samarreta olotina. Diego Pinho s'ha erigit com la gran revelació de la temporada, amb actuacions que li han servit al club per oferir-li un any de renovació.
El vicepresident de l'entitat és Xavier Sellas.
Podem anunciar que ens congratula, no? Hem renovat el Diego Pinho, un jugador que sabem de la seva vàlua, que ho dona tot a la pista, que a més pot tenir de cares a la temporada vinent, no sabem en quin moment, però podria adquirir la nacionalitat espanyola i això ens donaria una miqueta de tranquil·litat, perquè afrontar tota la temporada amb un sol jugador, doncs poden passar moltes coses al llarg de l'any. i doncs Can... també això ens ajudaria.
I a Can de Bànol, dèiem, el pavelló Mercè Guix ja ha estat l'escenari de la Copa Catalunya de categoria juvenil organitzada per la Federació Catalana de Futbol Sala.
Els del Vallès Oriental es van imposar amb solvència a la final per 5-2 al Vic i han firmat un campionat rodó. El Ripoll s'ha endut el bronze i ha acabat tercer del campionat. La Vila Camp de Bànolenca es va estrenar per primera vegada com a anfitriona i ja està treballant per acollir també la Copa Sènior.
El president del Camp de Bànol és Gerard Puigcorbé.
És un èxit molt gran perquè el més important és, a part de per nosaltres donar-nos a conèixer, també que la gent que pugui venir aquí al poble, no només a gaudir de l'esport, que pugui venir aquí a Camp de Bànol, doncs això és molt important no només pel món de l'esport, sinó pel món del turisme en general aquí al Pirineu. És important doncs, que també de tant en tant sortim al mapa i esperem doncs, que no sigui l'única, que en puguem anar albergant doncs, moltes més.
I a la contraportada del Festival Mot ha ajudat a situar encara més Olot dins el mapa cultural i especialment literari. És una de les conclusions que s'extreuen d'aquests 10 anys del certamen que aquesta setmana enceta una nova edició a Olot.
Pocs dies abans de l'estrena del Mot hem volgut parlar amb una de les seves impulsores, la Carme Simón, qui assegura que des del principi van veure que aquest festival literari podia tenir èxit.
El que volíem era que posar molt en contacte els lectors amb els autors.
4 minuts i en punt, un quart de 9 del matí.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
El 10% de la població de la Garrotxa patirà una depressió al llarg de la seva vida. El cap de psiquiatria de la Garrotxa, el doctor Ernest Torrell, destaca que des del Centre de Salut Mental tracten més dones com homes i que la conscienciació sobre la salut mental entre la població ha contribuït a visitar molt més l'especialista.
11 persones han activat el codi de risc de suïcidi a la Garrotxa durant el 2023.
Roger Isern.
En concret, a la demarcació de Girona, la detecció de conductes suïcides ha crescut un 40% respecte a l'any 2019. El codi de risc del suïcidi s'ha activat en 257 casos durant el 2023, 73 més que abans de la pandèmia. A la Garrotxa, però, la tendència ha estat la dels darrers anys, amb un total d'11 casos durant el 2023 on s'ha activat el codi de risc del suïcidi. En l'última dècada, entre els anys 2012 i 2021, s'han produït a la regió unes 818 morts per suïcidi, el 74% de les quals han estat homes, segons dades del Registre de Mortalitat de Catalunya del Departament de Salut. De totes aquestes xifres n'ha parlat el doctor Ernest Torrell, cap de psiquiatria de la Garrotxa, de la mà del Centre de Salut Mental.
Al Centre de Salut Mental atenem més dones amb depressió que no pas homes. Què vol dir això? Que potser culturalment és un factor, n'hi en poden haver diversos més. Culturalment potser l'home doncs, no és capaç de manifestar les seves emocions, o li costa més, o no ensenya o no expressa les seves debilitats perquè creu que d'alguna manera això no forma part de la seva manera de ser.
El codi de risc de suïcidi es va implantar a la regió l'any 2015 i defineix el circuit i el procediment d'actuació a seguir davant la detecció d'un cas amb risc de suïcidi alt. L'objectiu és reduir la mortalitat per aquesta causa i evitar el risc de noves conductes suïcides. El primer avís es canalitza a través del 061, ja sigui via telefònica, presencialment per una activació d'atenció assistencial o per qualsevol altre agent de salut.
L'entrada una mica és important perquè aquestes 11 persones han estat detectades, han estat una mica han tingut de seguida una atenció i probablement una mica han pogut parar el risc. Pensem que el risc de codi de suïcidi s'activa quan hi ha realment un risc molt elevat i una possibilitat molt alta d'arribar a fer l'acte.
El cap de psiquiatria de la Garrotxa també remarca que a dia d'avui hi ha més consciència entre la població sobre el que significa la depressió i que pot acabar amb un suïcidi.
Que estem tots més sensibilitzats pel tema de la salut mental, i això és bo, perquè la gent abans costava molt que anés al psiquiatre, ara molt menys, ara es viu de forma més natural, parlo de psiquiatre com de psicòleg, això és favorable.
Amb l'objectiu de continuar incrementant la detecció d'aquestes conductes per prevenir la salut, ha començat la campanya No el deixis caure en el pou del suïcidi. L'acció consisteix en la instal·lació temporal d'uns vinils que simbolitzen un pou i recorden la importància de trucar al 061 si es detecta aquesta conducta en algú de l'entorn. A la regió sanitària de Girona hi participa participen 17 municipis, entre els quals hi ha Olot. El vinil està col·locat a la plaça 1 d'octubre.
És gairebé un quart de nou del matí.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara d'educació. La consellera d'Educació, Anna Simó, diu que l'Ajuntament de la Vall de Bianya no els ha cedit cap terreny per poder-hi construir l'escola.
Aquestes són paraules que contrasten amb unes declaracions de l'alcalde Santi Reixac en aquest mateix mitjà fa uns mesos, en el qual assegurava que l'Ajuntament ja disposava d'uns terrenys a l'actual zona esportiva de l'Hostal Nou per poder-hi fer l'escola i que els havien costat 400.000 euros.
Gerard Puigdemont.
En la seva visita a Olot, la consellera d'Educació, Anna Simó, ha assegurat que el seu departament no els consta que l'Ajuntament de la Vall de Bianya els hagi cedit uns terrenys per construir-hi l'escola, que alguns veïns del municipi demanen des de fa temps.
En el moment en què s'alinea aquesta necessitat de planificació amb els ajuntaments i els ajuntaments cedeixen efectivament terrenys que són aptes per la construcció, llavors es comença a treballar. En aquest cas, que m'esmentes de la Vall de Bianya, n'estem parlant i encara no tenim una cessió de terreny i tenim moltes prioritats a la comarca per tirar endavant.
Les paraules de la consellera d'Educació contrasten amb les darreres declaracions fetes a la tardor passada en aquest mitjà per part de l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, i assegurava que des de l'Ajuntament ja s'havia fet la compra dels terrenys i l'actual zona esportiva de l'Hostal Nou de Bianya. Santi Reixac va dir que els terrenys els havien costat 400.000 euros i que la Generalitat podia fer servir els terrenys per construir una escola rural quan volguessin. La consellera Simó diu que des del departament tenen clar que una escola és important per a qualsevol poble petit.
Sempre trobaran els municipis, sobretot petits i de l'àmbit més rural, la consellera, és tenir clar que una escola és municipi i que un municipi sense escola és un municipi que no té futur. Municipi petit, un poble petit.
Simó també diu que el departament té una llarga llista d'inversions a fer en aquest àmbit i que la prioritat és tirar endavant aquells casos en què hi hagi una planificació completa. També diu que en el cas concret de la Garrotxa hi ha altres prioritats.
Anem cap al Ripollès. A partir del curs 25-26, Vilallonga de Ter incorporarà l'IU i l'I2 en la seva oferta educativa.
L'Ajuntament ha detectat una mancança del cicle d'educació infantil i ja ha començat a moure fils amb el Departament d'Educació per incorporar els cursos a l'escola a la Daina. Això obliga a fer una reestructuració a l'edifici per adaptar-lo a la normativa.
Judit Curós.
L'Ajuntament de Vilallonga de Ter ja ha iniciat els tràmits per poder ampliar l'oferta educativa al municipi i implementar el primer cicle d'educació infantil a l'escola pública La Daina, que forma part de la ZER Vall del Ter. El consistori ha detectat una mancança d'oferta entre els més petits i aquesta ampliació permetria incorporar els cursos d'I1 i I2, mantenint els que ja s'estan cursant. Ho explica l'alcalde de Vilallonga, Pere Sau.
Ara estem en un molt bon moment, hi ha uns 20 alumnes en xifres rodones, a vegades puja, a vegades baixa, ara segurament en marxaran uns quants a Camprodon, perquè clar, ja traspassen l'edat, però també veiem que hi ha una possibilitat o una mancança en els nanos d'un i dos anys. Llavors ens hem plantejat doncs, fer l'escola, adaptar-la per I1 i I2.
La nova implementació està prevista pel curs 2025-2026. El consistori ha d'adaptar les instal·lacions municipals als requisits que exigeix la normativa del Departament d'Ensenyament i els terminis i les obres no permetran que es tiri en marxa en el pròxim curs escolar. L'ampliació de l'oferta educativa a Vilallonga podria captar a nens i nenes dels pobles veïns com Setcases que no compten amb un centre educatiu al municipi.
I l'escola Cor de Maria d'Olot inaugura la primera aula reinventada de la demarcació de Girona. Què és això exactament, Aniol?
Doncs sota el nom d'Aula Àgora estrena un espai on els alumnes aplicaran la tecnologia en el seu aprenentatge. Compta amb recursos com impressores 3D, material de robòtica i jocs de taula. Es tracta d'un projecte que compta amb la col·laboració de l'empresa tecnològica HP.
Reinventar la classe. Amb aquest nom, l'empresa HP ha tirat endavant un projecte que converteix a l'escola Cor de Maria en pionera arreu de la demarcació de Girona. Fa pocs dies es va inaugurar l'anomenada Aula Àgora, un espai ampli i separat en diferents sectors on s'hi poden treballar altres aspectes relacionats amb l'aprenentatge. Com a elements més destacats, compta amb impressores 3D capaces de crear figures de tot tipus i diversos aparells relacionats amb la tecnologia. El programa Reinvent the Classroom és a nivell mundial i té l'objectiu a crear innovacions tecnològiques tecnològiques en el món de l'ensenyament i enfocades a les noves generacions. Una sèrie d'avantatges i canvis respecte al sistema educatiu actual que celebra la directora del centre, Laura Olaia, als micròfons de Ràdio Lot i Lot Televisió.
Doncs aquesta aula doncs ens suposa un abans i un després a nivell tecnològic. És una aula, doncs, com has comentat, no? La primera aula reinventada de la província de Girona. És una aula, no?, que permet fusionar, doncs, diferents espais d'aprenentatge pels nostres alumnes, no?, i tot vinculat a les noves tecnologies i tecnologies de nova generació.
I amb què comptarà exactament l'aula Àgora de l'Escola Cor de Maria d'Olot? Olaia en dona més detalls.
És una aula que està equipada, doncs, amb molt material, doncs, tecnològic i innovador. Tenim des d'impressores 3D, ulleres de realitat virtual, talladores làser amb la que estem creant, doncs, material, doncs, pel propi alumnat.
L'aula Àgora serà un espai on l'alumnat de l'Escola Cor de Maria d'Olot aprendrà a trobar solucions creatives i innovadores als diferents reptes que se li plantegin. L'acte d'inauguració va comptar amb la presència de l'alcalde d'Olot, Pep Berga, el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, i del director general de centres concertats i privats, Ramon Montes, entre d'altres.
Canviem totalment de tema. La neu caiguda aquest cap de setmana al Ripollès dona aire a les estacions de muntanya de la zona.
Vallter i Vall de Núria han incrementat els seus gruixos i això ha portat més visitants. Encaren amb optimisme la resta de la temporada i garanteixen l'obertura de part del domini esquiable de cara a Setmana Santa.
Informa Judit Lechon.
Bri d'esperança per a les estacions de muntanya de la comarca després de la nevada d'aquest passat cap de setmana. Dissabte les condicions no van ser favorables i l'afluència no va ser massa elevada, però diumenge es va convertir en un dels millors dies de la temporada. Neu nova, sol i bona part del domini esquiable obert. Vallter i Vall de Núria celebren els 50 centímetres de neu que van caure en dues estacions. Enric Serra és el director de Vallter.
El dia desitjat per tot esquiador, un sol, neu nova, fred, i la veritat és que hi va haver-hi molt bona afluència i la gent que va venir va gaudir moltíssim, no? Vam poder obrir, pues, a part de la zona que teníem ja oberta, que era la del Clot, vam poder obrir la zona del Bac, amb totes les pistes de la zona del Barquins i la del Puig dels Lladres, i la zona central de la pista d'esquiador Jordi Pujol. No?
Ruth Bové és la responsable de comunicació de Vall de Núria.
Aquesta nevada d'aquest cap de setmana ens ha deixat 50 centímetres de neu nova i ve molt esperada. Com podeu veure, el paisatge ha canviat totalment. De fet, l'estació de les 11 pistes que tenim, ja en tenim 10 d'obertes, vull dir que estem al 100% quasi de tota l'estació d'esquí oberta, els remuntadors tots en funcionament.
Vallter encara no ha pogut obrir les pistes de la cara est de l'estació perquè la nevada va venir acompanyada de vent, però durant aquesta setmana la previsió és que la zona de Xemeneies pugui tornar a obrir al públic. I amb això el que tenen clar des de l'equipament és que per Setmana Santa l'estació romandrà operativa.
El que sí que està clar és que l'estació estarà oberta. Quant de domini tindrem obert? No t'ho puc dir, perquè lògicament aquesta nevada que ens ha nevat de quasi bé uns 50 centímetres de neu nova a llocs on ja hi havia neu va molt bé, i a llocs on no hi havia res, que hi havia llocs que no hi havia res, bueno, doncs, pensa que la neu que cau 50 centímetres un cop trepitjada es pot transformar tranquil·lament en 20-25 centímetres.
A Vall de Núria la previsió és similar. Durant el període festiu l'estació estarà oberta per qui vulgui gaudir dels últims dies de la temporada.
Això ens permet, doncs, que aquesta Setmana Santa, doncs, tots els usuaris que vulguin vindre a esquiar aquí a Vall de Núria podran gaudir, doncs, de l'estació d'esquí i, com no, de totes les activitats. Per tant, que en aquest cas optimistes i molt bona notícia perquè part serà aigua per l'estiu.
Ara l'objectiu és assolir les xifres d'afluència previstes per la resta del mes de març, tot i que encara amb optimisme el que queda de temporada coincideixen amb el fet que si les condicions són òptimes el període s'intentarà allargar.
Una quarantena de persones uneixen el CrossFit i la solidaritat amb Creu Roja, Guillem Guardiola.
De la sala de gimnàs convencional al denominat box. Cada vegada és més habitual veure persones que, cansades de la rutina característica dels exercicis de gimnàs, busquen una pràctica esportiva que incorpori un valor afegit. Ja fa uns anys que el CrossFit, una tècnica d'exercicis amb moviments funcionals executats a alta intensitat, ha calat amb força a diferents racons de la comarca. L'atractiu d'aquest esport, està clar, incrementa quan se li suma el factor de la solidaritat. Una quarantena de persones, així ho han corroborat en la primera matinal esportiva solidària de CrossFit que ha organitzat Creu Roja Garrotxa. L'entrenador de CrossFit, Àngel Perea, destaca la bona resposta d'aquesta primera edició.
Però jo diria que som entre 30 i 40 persones, que per ser la primera vegada jo crec que ha estat un èxit i esperem que la pròxima, si seguim col·laborant, en siguem molts més. Pues és una disciplina que es treballa en totes les habilitats, des de la mobilitat, la flexibilitat, la coordinació, la força, i al final si nosaltres treballem totes les habilitats, no perdem habilitats. Vull dir, si portem una vida sedentària, al final ens anem oxidant i anem perdent el que és el moviment del cos.
La coordinadora de Creu Roja Garrotxa, Laia Vilanova, per la seva banda, ha atribuït la pràctica de l'esport per tenir una bona salut mental i física i ha apuntat que és una col·laboració que s'ajusta molt als objectius de l'organització.
Creiem que lliga molt amb els projectes de salut, que tenim projectes de prevenció de l'envelliment, amb temes de salut, des de caminades saludables, pilates, i tot això necessita doncs una certa infraestructura i també econòmica.
Els diners recaptats, aproximadament uns 200 euros, aniran destinats concretament als projectes de Creu Roja Garrotxa destinats a promocionar la salut i millorar l'estat físic i mental de les persones.
I Can de Bànol vibra amb el futbol sala.
El Club Futbol Sala La Garriga s'ha coronat a Can de Bànol després d'imposar-se en la final de la Copa Catalunya de Futbol Sala Juvenil. El marseguí ja es va vestir de gala per acudir la fase final de la competició. Els del Vallès Oriental van firmar un campionat rodó. Primer es van desfer del Ripoll, a qui van guanyar per 5 gols a 3. Els errors defensius van condemnar els ripollesos, que es van quedar fora de la gran final, però que van aconseguir el bronze en la lluita pel tercer i el quart lloc contra l'Atlètic Aguilar. A la final, la Garriga es va mostrar contundent i amb un resultat de 5 gols a 2 va imposar-se davant del Vic i va aixecar el trofeu de campions. En parla Gerard Puigcorbé, president del Futbol Sala Can de Bànol.
És un èxit molt gran perquè el més important és, a part de per nosaltres donar-nos a conèixer, també que la gent que pugui venir aquí al poble, no només a gaudir de l'esport, que pugui venir aquí a Can de Bànol, doncs això és molt important no només pel món de l'esport sinó pel món del turisme en general aquí al Pirineu. És important doncs que també de tant en tant sortim al mapa i esperem doncs que no sigui l'única, que en puguem anar albergant doncs moltes més.
La Vila Can de Bànolenca s'estrenava com a anfitriona de la Copa. El club va federar el primer equip de l'entitat aquesta temporada i ara ha acollit un esdeveniment de la Federació Catalana de Futbol Sala per primera vegada en la història. La jornada va ser tot un èxit i l'entitat Can de Bànolenca ja està treballant també conjuntament amb la Federació Catalana per acollir la fase final de la Copa Sènior, que tindrà lloc a finals d'aquest mes de març.
Et sona aquest soroll? És el so del teu nou cotxe elèctric. No saps com recarregar-lo a casa o et fa por fer-ho per la despesa del punt de càrrega? Som la teva solució. Som Figueres Fills. Demana'ns informació i et farem la instal·lació a mida pel teu cotxe. Figueres Fills, a la plaça Manel Marcillo 6 d'Olot, al 972-2700-31 i a les nostres xarxes socials. Figueres Fills, il·luminem la teva vida des de fa més de 50 anys. Doctor César Blasco, prestigiós especialista en ginecologia i obstetrícia amb més de 30 anys d'experiència. Disposa del millor equipament del moment i d'un servei d'alta qualitat mèdica. El doctor César Blasco us visita a Opgyn Olot, al carrer Panyó 6. Demaneu hora trucant al 600 33 83 82 o al 972 28 09 15. Opgyn Olot, la confiança de l'experiència.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tant Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Festival de Literatura Mot, 14, 15 i 16 de març a Olot. Des de dins, la literatura i el jo. El Festival Mot 2024 se centrarà en autors i autores que novel·len el seu jo, les seves vivències personals, que parlen de la seva vida fent literatura. Consulta la programació a festivalmot.cat. Festival de Literatura Mot, 14, 15 i 16 de març a Olot.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
Llimpiolot, ens hem traslladat a l'Avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot. Torna la ruta de les tapes de roses del 8 al 17 de març. Tasteu les tapes dels més de 80 establiments que hi participen. Tapes excel·lents, acompanyades d'una extensa varietat de vins de gran riquesa i qualitat, que ofereix la denominació Origen Empordà.
Descarrega't l'app Ruta Tapa Roses i planifica la teva ruta per poder triar-ne el major nombre. A més, podreu participar en un sorteig per gaudir de totes les tapes de l'any vinent gratuïtament. Recorda, del 8 al 17 de març, vine a gaudir de la ruta de les tapes i del vi denominació d'origen Empordà de Roses.
Bon dia, són 8:45 del matí. Recapitulem els continguts informatius de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El 10% de la població de la Garrotxa patirà una depressió al llarg de la seva vida. Ho diu el cap de psiquiatria de la Garrotxa, el doctor Ernest Torrell.
Doncs sí que destaca que des del Centre de Salut Mental tracten més dones que homes i que la conscienciació sobre la salut mental entre la població ha contribuït a visitar més l'especialista. 11 persones han activat el codi de risc de suïcidi a la Garrotxa durant el 2023.
L'entrada una mica és important perquè aquestes 11 persones han estat detectades, han estat han tingut de seguida una atenció i probablement una mica han pogut parar el risc. Pensem que el risc de codi de suïcidi s'activa quan hi ha realment un risc molt elevat i una possibilitat molt alta d'arribar a fer l'acte.
En matèria educativa, la consellera d'Educació, Anna Simó, nega que l'Ajuntament de la Vall de Bianya els hagi cedit cap terreny per poder construir l'escola.
En el moment en què s'alinea aquesta necessitat de planificació amb els ajuntaments i els ajuntaments cedeixen efectivament terrenys que són aptes per la construcció, llavors es comença a treballar. En aquest cas, que m'esmentes de la Vall de Bianya, n'estem parlant i encara no tenim una cessió de terreny i tenim moltes prioritats a la comarca per tirar endavant.
Contradiu amb aquestes paraules les declaracions de l'alcalde del municipi, Santi Reixac, ara fa uns mesos aquí mateix, on assegurava que l'Ajuntament ja disposava d'uns terrenys a l'actual zona esportiva de l'Hostal Nou per poder-hi fer l'escola i que els hi havien costat 400.000 euros. A partir del curs 25-26, és a dir, l'any que ve, Vilallonga de Ter incorporarà l'IU i l'I2 en la seva oferta educativa.
L'Ajuntament ha detectat una mancança del cicle d'educació infantil i ja ha començat a moure fils amb el Departament d'Educació per incorporar els cursos a l'escola La Daina. Això obligarà a fer una reestructuració a l'edifici per adaptar-lo a la normativa.
L'alcalde espera Sau.
Ara estem en un molt bon moment. Hi ha uns 20 alumnes en xifres rodones. A vegades puja, a vegades baixa. Ara segurament en marxaran uns quants a Camprodon, perquè clar, ja traspassen l'edat. Però també veiem que hi ha una possibilitat o una mancança en els nanos d'un i dos anys. Llavors ens hem plantejat, doncs, fer l'escola, adaptar-la per I1 i I2.
Encara haurem d'esperar, però, 2 anys per veure-ho. L'escola Cor de Maria d'Olot inaugura la primera aula reinventada de la demarcació de Girona.
Sota el nom d'Aula Àgora estrena un espai on els alumnes aplicaran la tecnologia en el seu aprenentatge. Compta amb recursos com impressores 3D, material de robòtica i jocs de taula. Es tracta d'un projecte que compta amb la col·laboració de l'empresa tecnològica HP.
La directora de l'escola Cor de Maria és la Laura Olaya.
És una aula que està equipada, doncs, amb molt material, doncs, tecnològic i innovador. Tenim des d'impressores 3D, ulleres de realitat virtual, talladores làser amb la que estem creant, doncs, material, doncs, pel propi alumnat.
I la neu caiguda aquest cap de setmana als Ripollès dona aire a les estacions de muntanya de la zona.
Vallter i Vall de Núria han incrementat els seus gruixos i això ha portat més visitants. Encaren amb optimisme la resta de la temporada i garanteixen l'obertura de part del domini esquiable de cara a Setmana Santa.
N'hem parlat amb l'Enric Serra, director de Vallter.
El dia desitjat per tot esquiador, un sol, neu nova, fred, i la veritat és que hi va haver-hi molt bona afluència i la gent que va venir va gaudir moltíssim, no? Vam poder obrir, doncs, a part de la zona que teníem ja oberta, que era la del Clot, vam poder obrir la zona del Bac, amb totes les pistes de la zona del Barquins i la del Puig dels Lladres, i la zona central de la pista d'esquiador Jordi Pujol, no?
Ferrer Xocolata d'Olot guanya la fava d'or a la pastisseria amb més valor històric.
A més, també ha rebut per 5 anys consecutiu la fava de cacau, que la consolida com una de les millors 50 de Catalunya.
Vaques, històries d'una veterinària rural, és el llibre que acaba de publicar la Imma Puigcorbé.
És un reflex de la vida de pagès amb relats d'històries reals en l'àmbit personal i professional.
I avui també parlarem de les festes d'altura d'Olot, perquè ja comencem a saber qui vindrà.
Doncs sí, perquè ve Orquestra Diversiones i la Ludwig Band, que són els primers grups confirmats per les festes d'altura 2024.
Solidaritat i esport es tornen a unir. Una quarantena de persones uneixen el CrossFit i la solidaritat. Creus Roja Garrotxa ha comptat amb l'esport per organitzar aquest cap de setmana una matinal solidària a les preses.
Creiem que lliga molt amb els projectes de salut, que tenim projectes de prevenció de l'envelliment, amb temes de salut, des de caminades saludables, pilates, i tot això necessita doncs una certa infraestructura i també econòmica.
Són paraules de la Laia Vilanova, és la coordinadora de Creus Roja Garrotxa. Per cert, que Can de Bànol, al pavelló Marsegui, ja ha estat aquest cap de setmana a la seu de la Copa Catalunya de categoria juvenil, organitzada per la Federació Catalana de Futbol Sala.
Els del Vallès Oriental es van imposar amb solvència a la final per 5-2 al Vic i van firmar un campionat rodó. El Ripoll es va endur el bronze i la Vila Camp d'Onolenca es va estrenar per primera vegada com a anfitriona i ja està treballant per acollir també la Copa Sènior.
En Gerard Puig Corbé és el president del Camp de Bànol.
És un èxit molt gran perquè el més important és, a part de per nosaltres donar-nos a conèixer, també que la gent que pugui venir aquí al poble, no només a gaudir de l'esport, que pugui venir aquí a Camp de Bànol, doncs això és molt important no només pel món de l'esport, sinó pel món del turisme en general aquí al Pirineu. És important doncs que també de tant en tant sortim al mapa i esperem doncs que no sigui l'única, que en puguem anar albergant doncs moltes més.
I encara en esports, el portuguès Diego Pinho jugarà un any més al Club Tenis Taula Olot.
Serà la 5a temporada del portuguès amb la samarreta olotina. Diego Pinho s'ha erigit com la gran revelació de la temporada amb actuacions que li han servit al club per oferir-li un any més de renovació.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
En el marc de l'11M Aznar i el Partit Popular no afluixen i continuen negant manipulació informativa sobre l'autoria d'ETA.
La crispació i la polarització política continuen marcant l'agenda de l'aniversari dels atemptats a Atocha el dia que se'n compleixen 20 anys.
Ja es pot demanar l'ajuda al lloguer per joves des d'aquest dilluns.
Les persones menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge o d'una habitació podran rebre un màxim de 250 euros.
14 ferits, un de crític en caure un bus per un forat de 5 metres a Esplugues de Llobregat.
El vehicle de la línia L10 ha caigut per un terraplè d'uns 5 metres d'alçada a les obres d'un aparcament.
Una eina amb intel·ligència artificial creada per investigadors catalans millora el diagnòstic de tumors cerebrals.
A partir d'una ressonància magnètica estàndard, ha après a diferenciar entre 3 tipus diferents de tumors i obre la porta a reduir procediments invasius.
A la pàgina internacional, la dreta suma Portugal, on l'extrema dreta es dispara i té la clau del govern.
Les eleccions les guanya per la mínima el candidat socialista, però assumeix que estarà a l'oposició.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Cel serè. Aquest matí veiem el sol des de primera hora. Aniol, quines temperatures tenim?
Doncs, Joel, ens llevem amb 5 graus negatius a Vall de Núria, 0 graus ja a Molló, 2 a Das i a Campordón, 3 graus a la Vall d'en Bas, a Ripoll i a Ribes de Freser, 4 graus a Vic, a Olot i a Mieres, 5 a Sant Feliu de Pallerols, 6 graus a Santa Pau, 7 a Castellfollit de la Roca i a Girona, 8 graus a Anglès, 9 a Banyoles, 10 graus a Figueres i 13 a Roses.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
La pluja avui sembla que pot agafar ja un descans. Ahir va repetir algú i sap que alguna tronada preferentment cap a la comarca d'Osona, amb pedra, calamarsa, fins i tot neu rodona que va emblanquinar, la calamarsa en aquest cas, bona part de Torelló o Roda de Ter. Bé, en aquest sector hi van caure, per exemple, 14 litres per metre quadrat a Torelló, les Masies de Voltregà 18 litres per metre quadrat, 16 a Manlleu, 16 a Roda de Ter, 8 a dalt del Montseny, amb estones d'aigua neu. I en definitiva, que encara hi va haver doncs, una mica de moviment, especialment cap a Osona, a tocar del Montseny i algun sector de la Costa Brava. Avui ja diem que tindrem una pausa, núvols i clarianes, més aviat sol, a matí algun banc de boira, al sector de les Gavarres, fins i tot potser el Gironès, i la temperatura per sota de 3, 4, 5 a l'interior, 7, 8 o 10 cap a la costa i encara sota 0 al Pirineu. Ahir, per exemple, a la Tosa, a 2.500 metres, la mínima va ser de 8 sota 0 i la màxima de 3 sota 0, un paisatge ben nevat a tota la Cerdanya i per descomptat també al Ripollès. demà. Doncs sembla que el temps tampoc canvia, fins i tot més sol, comença a pujar la temperatura. Si avui tindrem màximes de 13, 16 a l'interior, 17, 18 cap al prelitoral, demà podríem fregar els 19 o 20 graus, un ambient ja més primaveral. El que queda de setmana anirà pujant lentament la temperatura, amb nits fredes, però de pluja ja no en preveiem per enlloc, ni dijous, ni divendres, ni el cap de setmana.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
El que no sé si sabies, Dani, és que el temporal de neu d'aquest cap de setmana ha estat molt benvingut al Ripollès. Ha deixat precipitacions de més de 50 litres que s'han convertit en mig metre de neu a les estacions i ha omplert molt els aqüífers. Les brigades i serveis de carreteres han anat de bòlit, com és habitual, sobretot a la vall de Ribes, però després de mesos de falta de pluja ha estat molt ben rebuda. Jordi Altés, a més detalls.
Dissabte de nevades i pluges arreu de la comarca. Des de primera hora del matí la neu va caure amb intensitat al Ripollès i va emblanquinar el paisatge, però també va afectar la circulació de carreteres. L'ús de cadenes va ser obligatori a 8 carreteres ripolleses i la GIB-46 entre Planes i Toses va estar tallada per acumulació de neu. Des de la Diputació de Girona es van activar les màquines llevaneus per netejar les vies de la xarxa viària de la comarca que són de la seva titularitat. També ho van fer la resta de serveis públics com les brigades municipals. Hi ha hagut incidències, però per la falta que feia la nevada i la pluja ha estat molt ben rebuda a municipis com Ribes. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes.
Que no glacés o glacés molt poc, l'endemà doncs, la via pública era gairebé neta i avui ja no veiem res, no? I per tant, diem que ha sigut la nevada perfecta perquè ens ha vingut el mes de març, que el dia ja és més llarg, que va nevar molt a dalt a la muntanya, que aquí va ploure i que per tant el sol va poder absorbir tota l'aigua que li va caure i per tant doncs, molt benvinguda. Tant de bo hagués fet aquest mateix temps durant 15 dies seguits, no? Però d'aquesta manera que no ha molestat a ningú, però que el que ha fet era necessari per no arribar a una fase d'emergència i crítica a nivell d'aigua.
Aquestes pluges han servit també per omplir aqüífers on fa temps que hi havia problemes per tenir bones reserves per abastir els diferents municipis.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972 03 91 52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
3 minuts i 3 quarts de 9. El voluntariat està en crisi? Això és el que sembla per part d'algunes entitats que pateixen falta de voluntaris. Estem parlant de l'Associació Espanyola d'Ajuda contra el Càncer. Per això ha començat una campanya a la recerca de nous voluntaris. Laia Espígola és coordinadora de voluntariat a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Què tal, Laia? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què passa? Falten voluntaris en general a la societat en la que vivim?
Doncs això sembla, sí. Mira, i justament també per l'àrea de la Garrotxa, ara actualment estem també en cerca de voluntariat, que sembla que pot ser una mica difícil de trobar i per això intentàvem doncs, aprofitar l'oportunitat de veure si tenint aquesta veu per la ràdio podem aconseguir arribar a més gent i si més no, doncs que se'ns pugui conèixer i a veure si algú té aquesta inquietud o interès per participar i que pugui contactar-nos.
A què atribuïu aquesta falta de voluntariat?
Doncs podria ser que per desconeixement de saber el recurs que potser s'ofereix a l'entorn, no? o a la zona d'on vivim, i també potser arran de la pandèmia hi ha hagut un canvi del voluntariat que podíem tenir un temps enrere i actualment. També és cert que els horaris del dia a dia a vegades poden complicar, però en aquest sentit també intentem donar una oferta que pugui ajudar o que pugui ser més fàcil a l'hora de poder compaginar amb els horaris que a vegades poden ser més difícils de quadrar.
Quin és el perfil de voluntari que busqueu? Quins són els requisits que ha de tenir una persona susceptible de ser voluntària de l'Associació Espanyola d'Ajuda contra el Càncer?
Sobretot una persona que tingui ganes d'ajudar, no? Que sigui compromesa, que tingui ganes de compartir, de conversar, i de col·laborar, no? O sigui, amb atenció directa tant en hospital mateix com a domicili o telefònic, que seria les tres vies de voluntariat que tenim més d'una atenció directa amb pacients o familiars. I si no, llavors també hi hauria una altra manera més indirecta, com podria ser a través de campanyes o col·lectes o rutes saludables, que implica doncs anar a fer una passejada acompanyada amb un grup de persones, entre d'altres.
Perquè les tasques que ha de fer un voluntari d'una entitat d'aquestes característiques són bàsicament d'acompanyament o hi ha altres aspectes a tenir en compte?
Seria sobretot quan és atenció directa, suport i acompanyament, poder donar aquesta conversa, no? Poder estar al costat de la persona i poder anar, doncs, sigui passejant o sigui, a vegades és simplement doncs, poder jugar, no? A cartes i poder compartir doncs, aquesta estona. I amb altres tipus de voluntariat que potser no estan directe d'acompanyament i suport, doncs també hi ha la part d'informació, de fer campanyes amb taules informatives, que potser és un punt que és més des d'una part més informativa i no tant d'acompanyament directe i de conversa com a tal.
Laia, què han de fer aquelles persones que estiguin interessades en ser voluntàries?
Doncs mira, podrien o bé a través d'un correu a girona@contralcancer.es o bé per telèfon al 636 74 86 33 i si en el telèfon en aquell moment al mòbil no poguessin aconseguir resposta, doncs hi hauria un fix que seria el 972 20 13 06 i llavors des d'aquí sempre hi hauria doncs una resposta que ens arribaria a nosaltres la demanda i ens posaríem el més ràpid possible en contacte i podríem acabar doncs, de fer, sempre fem una entrevista per conèixer una mica la persona, les seves inquietuds i llavors veure quin seria el tipus de voluntariat que més podria ajustar-se als seus interessos, a la seva disponibilitat i així.
Laia Espígol, coordinadora del voluntariat a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, gràcies per acompanyar-nos, a veure si a partir d'aquesta entrevista surten nous voluntaris. Una abraçada, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Tres quarts de nou i un minut. Ferrer Xocolata d'Olot guanya la fava d'or a la pastisseria amb més valor històric. A més, també ha rebut per cinquè any consecutiu la fava de cacau, que el consolida com una de les millors 50 pastisseries de tot Catalunya, Roger.
Amb 116 anys d'història, la pastisseria Ferrer Xocolata d'Olot segueix trencant rècords i aconseguint reconeixements. En la cinquena edició dels guardons Fava de Cacau de Sant Vicenç dels Horts, la pastisseria olotina ha estat protagonista amb dos guardons. Per un costat, ha estat reconeguda com la pastisseria amb més valor històric de Catalunya, sent un reconeixement des de la seva creació al 1907 fins ara. El propietari de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer, explica la importància de mantenir l'essència.
Hi han hagut canvis de gent, però és de la mateixa família, però sobretot els canvis a l'hora de fer les coses, mantinguent sempre l'essència que és de la pastisseria tradicional, però sempre, i sobretot últimament, intentant innovar una mica en una de les coses que ens agrada més, que és la part de la xocolata.
A més, Ferrer Xocolata es consolida i per cinquena vegada consecutiva seguirà estant un any més entre les 50 millors pastisseries d'arreu de Catalunya. Amb el pas del temps, la pastisseria ha anat canviant d'aspecte, però segons Ferrer, si una cosa tenia clara és que volia dedicar un edifici exclusivament a la xocolata.
Que ho puguem tenir aquí al costat, m'agradaria fer un edifici de cant només a la xocolata. Va arribar l'oportunitat, ho vam fer i fins ara ha anat superbé, però és allò que quan ho fas dius, bueno, o quan tu mires amb el temps dius, uah, va ser una mica inconscient tirar-nos-hi de cap volent fer el somni, no? I jo crec que es tracta d'això, vull dir, si tu tens un somni, una cosa que t'agrada molt i pots fer-la, segur que acaba anant bé perquè acabes transmetent el que a tu t'agrada i a la gent li acaba agradant.
Tot i els guardons i els reconeixements, la feina no s'atura. És més, ara ja estan acabant d'enllestir totes les mones pel dilluns de Pasqua de Setmana Santa. Ferrer creu que el muntatge de les mones d'aquest any deixarà més d'un sorprès.
Vaques, històries d'una veterinària rural. Aquest és el títol del llibre que presenta la Imma Puigcorbé. És un reflex de la vida a pagès amb relats d'històries reals en l'àmbit personal i professional. És veterinària i la seva estima cap als animals l'ha portat a convertir la seva passió en una professió que viu intensament, Judit Lechón, i amb molta satisfacció.
Cor de pagesa i cap de veterinària, la ripollesa Imma Puigcorbé es va criar a l'explotació ramadera familiar al Mas el Lladrer de les Lloses i des de llavors la passió pels animals l'ha acompanyat sempre, fins al punt de fer-ne la seva professió. Acaba de publicar un llibre on recull les seves vivències com a veterinària i tot el que li ha ensenyat la seva feina. A Vaques, històries d'una veterinària rural, posa exemples d'experiències enriquidores, crues i alhora satisfactòries. Amb el llibre pretén fer valer la pagesia i que la societat torni a creure en la tasca dels ramaders. Imma Puigcorbé és ramadera.
La gent ja no li importa, potser que hi ha més enllà d'un bistec que troba al supermercat, no? I hem de tornar a connectar, no? L'animal amb el menjar, amb el plat que tenim a taula cada dia.
Puigcorbé apel·la a la necessitat d'estimar i cuidar els animals, oferint-los les millors condicions de vida.
És complicat explicar-ho, no? Igual que quan explico que estimem aquests animals, no? Mm. Però jo tinc una frase que dic molt i és que crec que és ètic menjar carn i és humà tractar-la de la millor manera possible l'animal, no? Crec que som omnívors, això hem de tenir molt clar, i també està a les nostres mans tractar bé aquests animals. Per tant, com a pagesia, estimem, o veterinaris, estimem aquests animals i sabem que molts aniran per alimentar-nos, però crec que els hem de tractar de la millor manera.
Durant anys, la pagesia ha estat invisibilitzada i ara comença a ser escoltada. La feina està sent ingent i gràcies a aquesta lluita la població també valora cada vegada més la seva tasca i aposta per la compra de productes de quilòmetre zero.
Jo crec que estem al principi d'alguna cosa gran, perquè ja no és un mal, jo crec, de la pagesia, sinó que és un mal social de tothom, que no, tothom no està bé en aquesta societat, que han de canviar moltes coses. Però sí que és veritat que ja trobes gent, no, que et demana com ho puc fer per comprar, per ajudar-vos, com ho puc fer per saber l'etiquetatge, com mirar-ho. Jo crec que la gent s'està conscienciant i canviaran coses. Jo tinc l'esperança que sí, com a mi potser soc una mica il·lusa, però crec que sí, que anem per bon camí.
L'Imma forma part d'una nissaga de ramaders i ha decidit emprendre el seu propi camí personal i professional. Amb Vaques i històries d'una veterinària rural acosta la pagesia i la seva tasca a tothom.
I posem una mica de música. L'Orquestra Diversiones i la Ludwig Band són els primers grups confirmats per les festes d'Altura d'Olot.
Falta poc més de mig any per començar unes noves festes d'Altura i des de l'Ajuntament d'Olot ja van avançant feina per tal d'oferir el millor programa possible. De les més de 40 formacions musicals que participaran en les festes, els primers confirmats són Orquestra Diversiones, que torna a la capital de la Garrotxa després de 5 anys, i la Ludwig Band, un grup amb el folk com a pal de paller que tocarà per primera vegada a Olot. El regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot és Agustí Arbós.
Aquesta diversió és que vindrà a tocar festes d'Altura el primer dia. Aquest concert serà el final, el primer dia serà el primer concert de les festes d'Altura del 2024, vindrà l'Orquestra Diversiones. A més, ens fa il·lusió, una especial il·lusió, perquè just farà 5 anys exactes que va tocar per festes d'Altura el 2019. També aquesta Orquestra Diversiones, per tant, retorna, va ser una oferta, en el seu moment va ser el concert sorpresa del 19, per tant, no apareixia el programa, i va ser una proposta més de tarda-vespre. Al final va funcionar molt i molt bé. Aquesta vegada teníem ganes d'obrir les festes, doncs, amb el concert de Diversiones. Creiem que pot funcionar molt bé i que la gent ho podrà disfrutar molt.
A diferència d'altres anys, l'equip organitzatiu de la Festa Major d'Olot ha decidit fer un petit canvi a l'hora de presentar el cartell. En les altres edicions es presentava tot el programa de cop i això suposava que es limités l'espai dels grups i el seu reconeixement. És per això que des de l'Ajuntament aniran anunciant a poc els artistes musicals que seran presents a les festes per donar-los més protagonisme.
És anar anunciant en mica diferents grups a mesura que anem avançant les contractacions i anem tancant el programa. Primer de tot, perquè sempre és una bona notícia poder parlar de festes d'Altura i que anem fent caliu al voltant de les festes, que creiem que és important. I segon, també, sobretot, una de les motivacions que ens duen a fer-ho és el fet de que moltes vegades veiem que hi ha propostes molt bones, molt interessants, i que potser el fet de que es presenti tot de cop genera potser un cert desconeixement en algunes de les propostes que mai s'arriben a identificar del tot.
Les festes d'Altura 2024 es duran a terme del 6 al 10 de setembre, sent el 9 i el 10 els dies de festa local. El fet que l'inici de les festes caigui en cap de setmana suposarà que s'hagin de fer alguns canvis en la programació, com canviar de dia el concurs de paelles o la incorporació de la tancada d'ànecs. El primer dia serà el torn d'Orquestra Diversiones, que emplenarà el Firal amb les seves versions, i el diumenge, dia 8 de setembre, serà l'estrena de la Ludwig Band a la capital.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
I acabem parlant d'esports perquè hem sabut que el portuguès Diego Pinho jugarà un any més al Club Tenis Taula Olot, Guillem.
Podem anunciar que ens congratula, no? Hem renovat el Diego Pinho, un jugador que sabem de la seva vàlua, que ho dona tot a la pista, que a més pot tenir de cares a la temporada vinent, no sabem en quin moment, però podria adquirir la nacionalitat espanyola i això ens donaria una miqueta de tranquil·litat perquè afrontar tota la temporada amb un sol jugador doncs poden passar moltes coses al llarg de l'any i doncs també això ens ajudaria.
El portuguès Diego Pinho renova una temporada més al Club Tenis Taula Olot. Així ho ha anunciat el vicepresident Xavier Selles en un acord tancat fa molt pocs dies i que certifica la primera peça per al nou projecte de cara a la temporada vinent. El Club Tenis Taula Olot encara no té assegurada la permanència a la Superdivisió quan només falten 5 partits per concloure la Lliga. De totes maneres, el caràcter competitiu i l'esperit de lideratge del portuguès han convençut el club per posar una atractiva oferta sobre la taula. Diego Pinho, no és cap secret, ha sorprès més d'un aficionat aquesta temporada, amb victòries clau a la màxima divisió estatal que es tradueixen en un 53% d'efectivitat. Ha guanyat més de la meitat dels duels que ha disputat i a l'espera de conèixer en quin termini podria aconseguir la nacionalitat espanyola, el vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, reconeix la força que aporta la seva presència al conjunt olotí.
Ell és un jugador que té un caràcter molt, molt competitiu, que creu que està preparat per afrontar aquesta nova temporada. Ens ho ha demostrat al llarg de l'any. Ell s'entrena amb passió, amb passió. Aquesta seria la paraula. És un jugador que el veus entrenar i dona gust, no?
De menys a més i amb una línia clarament ascendent, de ben segur que la competitivitat del portuguès Diego Pinho farà falta per assegurar una permanència a Superdivisió que, de moment, no està tancada.
Gràcies, Guillem Guardiola. Ho deixem aquí. Fins aquí els 5 minuts més d'avui. Gràcies un dia més per la confiança. I tornem demà a la mateixa hora.
Atenció, amants de la moda. Per només 89 euros, emporta't unes ulleres monofocals amb una muntura de Pull&Bear a Opticalia Olot. Corre, l'oferta té temps limitat. Descobreix el món amb claredat i estil mentre gaudeixes de la comoditat que només Pull&Bear pot oferir. Visita'ns a Opticalia Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem.